L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial la salutació de qui un dia més us acompanya a l'hora d'encetar aquesta nova edició de l'informatiu. Des de les municipals de les Terres de l'Ebre, Domènec Ramal és qui us saluda i us dona la benvinguda avui dimarts 28 de gener de 2014. Un temps que diàriament introduïm amb el sumari de continguts avançats en titulars i una actualitat que avui ve marcada primerament i per començar per la plataforma dels afectats per la hipoteca de les Terres de l'Ebre que ahir va ser present al ple municipal celebrat a Amposta on es va aprovar una moció presentada per la mateixa plataforma. Destacarem també la satisfacció que des de la regidoria d'ensenyament de Santa Bàrbara expliquen davant l'ampliació de l'escola de la població. Una jornada informativa en la que també escoltarem la bona valoració positiva de la jornada de treball de guies i educadors ambientals al Parc Natural del Delta de l'Ebre. Seguirem amb d'altres qüestions d'actualitat. Ports de la Generalitat manté les mateixes taxes portuàries per al 2014, taxes que de fet no varien des de l'exercici del 2012. I de la mar a la terra, el sindicat Unió de Pagesos presenta a l'Ebre i al delegat del govern les mesures que proposa per lluitar contra els robatoris al camp. Més qüestions relacionades amb la pagesia, o en este cas amb agricultura, que aporta 42.000 euros a la redacció del Pla Estratègic de la Reserva de la Biosfera a les Terres de l'Ebre. Avui també destacarem que l'Agència Catalana de l'Aigua ha fet actuacions en un total de 5 quilòmetres de lleres de rius i barrancs al nostre territori, a les comarques del Camp de Tarragona i també aquí a les Terres de l'Ebre, concretament a Alcanar. Josep Martí Blanc serà el pregoner de l'edició del 2014 de les Festes de la Candelera, que són a punt de començar l'Ametlla de Mar. I a la recta final del nostre temps d'informació, avui destacarem algunes propostes d'agenda, convocatòries com aquesta que per demà dimecres es preveu a la Sénia, la celebració de la tercera jornada tècnica de desenvolupament rural. A Alcanar, de cara al cap de setmana, concretament per dissabte, el Casal Aixumara ha organitzat una xerrada presentació inspirada en el llibre Guia per a vestir sense treball esclau, presentació que anirà a càrrec del mateix autor del llibre, Albert Sales. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que, si us interessen, de seguida us comencem a explicar aquí, a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Obrim ja el nostre temps d'actualitat, ho fem amb la primera de les qüestions que us avançàvem en titulars. Avui el recorregut informatiu de la jornada comença a la capital del Montsià, Amposta, i ho fa perquè la plataforma dels afectats per la hipoteca de les Terres de l'Ebre va ser present ahir al ple municipal celebrat a l'Ajuntament Ampostí, un ple que va servir, entre d'altres qüestions, per aprovar una moció presentada per la mateixa plataforma sobre la possibilitat de sancionar les entitats financeres que tinguin vivendes buides i per apostar per la vivenda social en moments difícils per a moltes famílies com són els actuals. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és el ple ordinari de l'Ajuntament d'Amposta, celebrat al consistori municipal ahir dilluns, va aprovar per unanimitat una moció que presentava la plataforma d'afectats per la hipoteca, una moció que feia referència a la sanció dels immobles permanentment desocupats, propietat d'entitats financeres i d'altres grans empreses. Una moció que fou aprovada tant pel Partit dels Socialistes com per Esquerra Republicana, com també per Plataforma per Catalunya i Convergència i Unió. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, comentava l'aprovació d'aquesta manera. L'escoltem.
Que vam posar damunt la taula en Junta de Portaveus i tots els grups van creure convenient que la presentéssim conjuntament, perquè ja estem totalment d'acord, independentment, i així ho ha fet palès també el portaveu de Plataforma per Catalunya, que ja havíem votat una moció en aquest sentit, ja al novembre de l'any 2011, i tot i així, nosaltres el que hem volgut fer palès que estem totalment d'acord amb aquesta gent que està afectada per les hipoteques dels bancs. Per tant, aquí hi ha hagut unanimitat, independentment de que després cada algú ha volgut explicar la seva participació activa en això, i aquí el que es tractava en definitiva és fer palès el treball i la lluita de la plataforma en defensa dels afectats per la hipoteca.
De fet, aquesta moció instarà que l'Ajuntament faci la força possible per tal de garantir la vivenda social i per sancionar els immobles desocupats propietat dels bancs. També es van passar a aprovació altres mocions, tot i que foren rebutjades per l'equip de govern. Una que feia referència a un sistema destinat a reduir la quota de l'IBI presentada per Esquerra Republicana i també una altra del Partit dels Socialistes sobre un canvi en les inversions del pressupost per al 2014.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Seguim amb més qüestions d'actualitat. Per fer-ho, anem ara cap a Santa Bàrbara. Satisfacció des de la regidoria d'ensenyament de l'Ajuntament d'aquest municipi per les obres d'ampliació de l'escola de la població. Alfred Blanc diu que cal que ens sentim orgullosos del centre i de la qualitat de l'ensenyament que allà s'impartix. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
El passat 8 de gener, la Junta d'Ensenyament Irene Rigau va visitar el nostre poble per inaugurar l'ampliació de l'escola Jaume Balmes de Santa Bàrbara, que ja estava operativa des de principis del curs escolar 2013-2014. Amb aquesta inauguració es posava el punt i final a una obra cofinançada entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament, i es donava resposta a una llarga reivindicació tant dels docents com de l'Associació de Pares d'Alumnes o del propi equip de govern del nostre poble. De fet, durant una entrevista a la Plana Ràdio, el regidor d'Ensenyament Alfred Blanc aquesta setmana aprofitava per fer pública aquesta satisfacció per l'obra, que si bé no ha acabat sent la que estava projectada en un principi, sí que compleix els objectius de servei i funcionalitat a la resta del centre, que era el que en definitiva es reclamava. Escoltem Alfred Blanc.
Els professionals se'n senten molt a gust, que treballen en aquesta ampliació. La gent de l'AMPA, de l'APA, també estan plenament satisfets en el rendiment que li poden traure al servei de menjador. L'Ajuntament també m'ho sentim orgullosos perquè hem pogut aconseguir un objectiu que ja portàvem des de fa anys i anys perseguint. A més, hem ampliat el pati en fons propis, jo penso que fent-ho molt dignament. I claustre de professors també, vull dir, tothom n'està molt satisfet d'esta obra, que al final no ha sigut l'obra faraònica que hi havia projectada, però sí que és una obra que dona funcionalitat i dona servei, que era el que es necessitava.
Blanc també volia subratllar la qualitat educativa del centre, tal i com es desprenia de les paraules de la consellera, que en el seu parlament destacava el bon nivell acadèmic mostrat pels alumnes del centre, posant èmfasi en continuar lluitant per una educació de qualitat i en català. El regidor deia que cal que dades com aquestes ens facin sentir, si cap, encara més orgullosos de la nostra escola.
A mi em va sobtar una mica el discurs en general de la consellera. Va lloar en molt d'èmfasi i molta força al claustre i al treball que es fa a l'escola de Santa Bàrbara. Bueno, això que mos ha de fer? Mos ha de fer sentir orgullosos del nostre centre de primària. Res més. A veure, s'està treballant bé. Des del departament reconeixen que els resultats i el treball que es fa en aquest centre ja està ben fet. Per tant, no tenim res a dir més que felicitar la gent que treballa i continuar en la mateixa línia i, si pot ser, pues, anar millor.
Recordar que l'ampliació de l'escola planera ha suposat disposar de 4 aules més d'infantil amb lavabos interiors, ocupant una superfície aproximada d'uns 350 metres quadrats, el nou menjador escolar, l'ascensor, així com la nova tanca perimetral del centre per encabir el nou pati d'esbarjo.
Gràcies, Josep. Anem ara cap a Deltebre. En certa manera ho fem per continuar parlant de propostes relacionades amb l'ensenyament, només ben dit, amb la formació. Molt bona o positiva és la valoració que se'n fa de la jornada de treball de guies i educadors ambientals al Delta de l'Ebre, jornada celebrada la passada setmana i de la qual en passa balanç a la seva crònica d'avui des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
El Parc Natural del Delta de l'Ebre va organitzar el passat dijous una jornada de guies i educadors ambientals en el marc del Pla d'Actuacions de la Carta Europea de Turisme Sostenible al Delta de l'Ebre. A finals de l'any passat es va crear la Comissió d'Educació Ambiental encapçalada pel Camp d'Aprenentatge del Delta de l'Ebre, el Museu de les Terres de l'Ebre i el Parc Natural. I aquesta és la primera de les accions que s'ha dissenyat amb l'objectiu de detectar i compartir els problemes i necessitats dels professionals de les empreses, tal i com destaca des del Parc Natural Imma Juan.
Van considerar dins d'aquesta comissió que s'hauria de fer una jornada de formació en tota la gent que treballa al sector de l'educació ambiental, de guies intèrprets, de guies turístics, tant empreses com equipaments, que treballen en tots aquests temes, sobretot en dues línies, no? Una en què, d'alguna manera, dins del que seria la nova expectativa, el que pot ser la reserva de biosfera, en la qual també podran moltes empreses acreditar-se, per rebre informació de, precisament perquè una mica la gent es vagi preparant de cara al poder presentar aquesta acreditació quan sigui el moment, i per tant donar una mica les línies de contingut i de treball del que podria ser la reserva de biosfera en un futur, no? I també han marcat dins el que seria la pròpia acreditació de lo que és la Carta Europea de Turisme Sostenible. Això era un primer objectiu, que era informar la gent i situar-los en les noves oportunitats que això pot derivar, no? I després hi havia un altre tema que també era interessant, que era un ponent on expliqués cap a on anem en un futur tot el que era el món de l'educació ambiental, del turisme lúdic, esportiu, és a dir, una mica fer una reflexió sobre cap a on va el món, per també una mica saber la gent que es dedica a aquest sector quines són aquelles oportunitats o aquelles reconversions que han de fer per a poder-se adequar a les noves expectatives de futur que poden tindre aquests sectors. I després també, evidentment, hi havia una part important que era la de que tothom se conegués, que està treballant dins del sector, i que al mateix temps poguéssim fer una reflexió d'una manera participada sobre aquells temes que els preocupen, aquells temes que creiem que són positius i que aquells temes que també s'hauria de millorar fent un debat conjunt entre tots els participants. Crec que la jornada va anar molt, molt bé, va ser molt intensa. Es van treure conclusions interessants que ara d'alguna manera doncs, intentarem des de la comissió anar analitzant per veure si podem anar donant resposta entre tots.
Aquesta jornada, que es preveu repeteixi 2 o 3 cops l'any, va reunir en la seva primera edició més d'una trentena de participants. Sento repicar les campanes
al compàs del so dels coets que van petar. Festa Major de la Candelera del 31 de gener al 4 de febrer a l'Ametlla de Mar. L'aire que es respira és lo d'una festa gran. Tradició i gresca. A la Cala estem de festes. Del 31 de gener al 4 de febrer, a l'Ametlla de Mar som Candelera.
Informatiu Emute. Parlem ara del Comitè Executiu de Ports de la Generalitat, que ha aprovat en sessió ordinària mantenir les mateixes quanties per taxes i preus privats dels serveis prestats que l'any 2013 per en aquest 2014. Amb aquesta mesura, l'administració portuària dona suport a l'activitat econòmica que es genera en els ports catalans i n'afavoreix el seu creixement. De fet, Ports manté les mateixes taxes portuàries per la prestació de serveis des de l'any 2012. Les taxes s'apliquen a l'ocupació del domini públic portuari, emmagatzematge de mercaderies, entrada i estada de vaixells, càrrega i descàrrega de mercaderies i trànsit de passatgers, entre d'altres. Ports de la Generalitat és una empresa pública creada l'any 1998 a partir de l'aprovació de la Llei de Ports de la Generalitat de Catalunya. L'empresa, adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat, és responsable de la direcció, planificació i gestió dels ports de competència de la Generalitat Catalana.
Concretament, gestiona a la zona portuària nord ports com els de Llançà, Port de la Selva, Roses, l'Escala, l'Estartit, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Blanes. A la zona portuària centre, els ports d'Arenys de Mar, Garraf, Vilanova i la Geltrú i Vallcarca, Port Industrial, així com les dàrsenes pesqueres de Mataró, el Masnou i Torredembarra. I a la zona portuària sud, els ports gestionats són els de Cambrils, l'Ametlla, l'Ampolla, Deltebre, la Ràpita, les Cases d'Alcanar i Alcanar, Port Industrial, a més dels embarcadors del riu Ebre, de Sant Jaume, Deltebre, Amposta i Tortosa.
I de la mar i de qüestions relacionades amb els ports, mon anem cap a la terra, en este cas per parlar del Sindicat Agrari Unió de Pagesos. Els seus representants a les Terres de l'Ebre van lliurar ahir al delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, el decàleg aprovat pel Consell Nacional del Sindicat per tal de fer front a l'onada de robatoris dels últims mesos a les explotacions agrícoles i ramaderes. Unió de Pagesos, que recordem, ja va lliurar aquest mateix document dimecres passat al delegat del govern de la Generalitat a Tarragona, Quim Nin. A banda de l'enduriment de penes i la vigilància policial, Unió de Pagesos en reclama també que s'implementen sistemes de traçabilitat dels productes agropecuaris i la maquinària en mercats i establiments de ferralla, així com l'obertura d'un registre d'operacions de compra per dissuadir sobre la comercialització de productes robats. També plantegen el decomís preventiu dels vehicles usats en els robatoris per evitar nous casos. Tot plegat, recorden, hauria d'anar acompanyat de la formació als Mossos sobre aquestes noves mesures i canvis normatius. Mesures coercitives al marge, el decàleg també aposta per fomentar polítiques actives que porten a la plena ocupació, així com la millora de la qualitat i productivitat del treball al camp. I parlant d'encara de més qüestions relacionades amb el camp, hem de dir també que el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va aprovar el passat 19 de desembre un ajut de 42.000 euros per redactar el Pla Estratègic de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre. L'ajut va ser sol·licitat pel Consorci dels Serveis Agroambientals de les comarques del Baix Ebre i Montsià, el CODE, i té com a objectiu la redacció definitiva del text, que té un pressupost inicial de 120.000 euros. La redacció d'aquest document estratègic s'iniciarà immediatament i tindrà la durada d'un any i es preveu realitzar amb un important procés de participació dels agents territorials mitjançant el Consell Consultiu d'Ebre Biosfera i de les seues comissions de treball. Des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural s'ha donat tot el suport necessari per aconseguir aquesta subvenció. El conseller Josep Maria Pellegrí va defensar davant del Ministeri la importància de realitzar i implementar el pla. En la redacció de la memòria tècnica es va comptar també amb la col·laboració del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. La part no subvencionada serà completada pel Departament d'Empresa i Ocupació i amb recursos propis del CODE. El pla estratègic que afavorirà la conservació i gestió dels valors naturals i patrimonials, l'ús ordenat dels recursos i la promoció i foment d'activitats econòmiques sostenibles en l'àmbit territorial d'Ebre Biosfera. I una última qüestió encara de l'àmbit mediambiental que també afecta el nostre territori i ens porta a parlar de l'Agència Catalana de l'Aigua, que va dur a terme el passat mes de desembre un total de 7 actuacions de manteniment i conservació de lleres al Camp de Tarragona i també a les Terres de l'Ebre, amb un cost proper als 70.000 euros. Actuacions executades per Forestal Catalana en virtut del conveni subscrit amb l'Agència Catalana de l'Aigua. En total es va intervindre al llarg de 5 quilòmetres del torrent de les Aigüetes, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, al torrent de Cassans, a la Selva del Camp, al Baix Camp, als barrancs de la Dòbia, a Pratdip, al Baix Camp, al barranc del Cementiri de Reus, al barranc del Portal, a Riudoms, al Baix Camp, al barranc de Barenys, a Vilaseca, i també al barranc de les Calafes, al terme municipal d'Alcanar, la comarca del Montsià. Els treballs han permès recuperar la totalitat de la secció hidràulica natural dels cursos fluvials, donant així una major capacitat de desguàs de les lleres, reduint el volum de massa vegetal potencialment arrossegable en cas d'avinguda i millorant el seu potencial ecològic. En els pressupostos de l'Agència Catalana per al 2014 es contempla també una partida de 400.000 euros per dur a terme actuacions de manteniment i conservació de lleres en l'àmbit de les conques internes a Catalunya.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Continuem ara parlant de propostes lúdiques i festives. Josep Martí i Blanca serà enguany el pregoner de l'edició del 2014 de les festes de la Candelera a l'Ametlla de Mar. El periodista, fill de la població i actual secretari de comunicació del govern de la Generalitat de Catalunya, concretament des del febrer del 2011, és enguany el pregoner d'aquestes festes de la Candelera que tindrà lloc del 31 de gener, dia del pregó, al 4 de febrer. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Aquest 31 de gener, com és habitual, el pregó de Festa Major donarà el tret de sortida a les festes de la Candelera que tindran lloc fins al 4 de febrer. Enguany, Josep Martí i Blanc, nascut a l'Ametlla de Mar el 1970, periodista i secretari de Comunicació de la Generalitat de Catalunya des del febrer del 2011, serà el pregoner d'aquesta Candelera. Martí també presideix l'Agència Catalana de Notícies, el Consell Editorial de la Generalitat de Catalunya i la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional. Escoltem Josep Martí i Blanc.
En el terreny de les sensacions, explicar-te que com menys dies falten per arribar al moment del pregó, més emocionat, amb més ganes de viure un moment que des del punt de vista personal per a mi té un punt d'excepcionalitat, de sentir-me molt, molt honorat, amb molta responsabilitat, no? Obrir la Festa Major de la Cala és una cosa que jo no hagués imaginat que arribaria a fer, i per tant, doncs, en víspera ja d'encetar la festa de la Mare de Déu a la Candelera, doncs molta emoció, molt neguit, molta responsabilitat i un agraïment molt gran per tota la gent del poble per haver-me fet aquest honor.
Martí és llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona i diplomat en Direcció General per la Universitat de Navarra i IES Business School. El 2003 va fundar a Barcelona l'Agència de Comunicació, Relacions Públiques i Disseny, Mapa Media, que va dirigir fins a la seva entrada a l'executiu català. Així mateix ha exercit de professor de Comunicació Corporativa a la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i de Comunicació en el Mestratge de Gestió Sanitària de la Universitat Internacional de Catalunya. També ha estat columnista a la UI, Expansión i al Singular Digital, i ha participat de manera continuada en diverses tertúlies radiofòniques. El 2008 va publicar l'assaig Ets de dretes i no ho saps. Posteriorment també va publicar el recull d'articles del diari Avui i el Singular Digital, Famonades escates del pensament.
Gràcies, Olga. I a la recta final del nostre temps d'informació, avui, abans d'arribar a la previsió meteorològica, destaquem un parell de propostes, un parell de punts d'agenda. Primerament, demà dimecres, 29 de gener, a la Sénia està prevista la celebració de la tercera jornada tècnica de desenvolupament rural, promoguda i organitzada per l'Ajuntament de la Sénia a través de les regidories d'Agricultura, Medi Ambient i Joventut, i amb el suport del Centre d'Estudis Seniencs, la Diputació de Tarragona i la Antena del Coneixement de la Sénia, la Universitat Rovira i Virgili. El programa de la jornada començarà a partir de les 4 de la tarda amb la presentació de la mateixa. Un quart d'hora més tard, Josep Capella, responsable de DCB, Turisme i Desenvolupament Local, parlarà sobre turisme i desenvolupament local al medi rural. A continuació, a partir de les 5 i mitja, es farà la presentació del producte turístic al Triangle dels Oficis, amb la participació de Pepa Subirats, del Museu de la Pauma del Mas de Barberans, i Olga Ralda, del Terracota, Centre d'Interpretació de la Terrissa de la Galera. També hi participarà Natàlia Jiménez, representant l'empresa Arabogues. La jornada és gratuïta, però això sí, prèviament, tots aquells que desitgen assistir s'han d'inscriure trucant al telèfon 977-713-000, extensió 5, o bé a través del correu electrònic ajimeno@lasenia.com. www.ebre.cat. A banda d'aquesta tercera jornada tècnica, prevista, recordem, per demà dimecres a la tarda a la Sénia, hem d'avançar també que de cara al proper dissabte, dia 1 de febrer, a Alcanar, el casal Aixumara ha organitzat la presentació del llibre Guia per a vestir sense treball esclau. Un llibre, l'autor del qual és Albert Sales, que serà l'encarregat d'aquesta presentació i debatrà amb totes les persones que ho desitgen i participen a l'acte. El llibre es fixa en les estratègies de les grans marques de roba comercial, quin tipus d'activitat econòmica fa que Amancio Ortega, el fundador d'Inditex, o Isaac Candic, el fundador de Mango, estiguen entre les principals fortunes del món. La guia per a vestir sense treball esclau vol donar resposta a les inquietuds de les persones que es pregunten què s'amaga al darrere de les etiquetes de les seues peces de roba. La publicació fa una anàlisi de la situació dels drets laborals a la indústria global de la confecció i també mostra una llista d'iniciatives que ens confirmen que sí que existeixen altres maneres de produir i de consumir roba. Com hem dit, la presentació anirà a càrrec del casal Aixumara i del mateix autor del llibre, Albert Sales, un Albert Sales que és sociòleg i politòleg, professor de la Universitat Pompeu Fabra, també a la Universitat de Girona i membre de la campanya Roba Neta. La cita, la presentació de Guia per a vestir sense treball esclau, serà dissabte que ve, 1 de febrer, a partir de les 12 del migdia, a l'edifici de Serveis Agraris d'Alcanar, a l'Avinguda Catalunya número 64.
Tornarem a cantar victòria.
No et perdis el concert de la Candelera amb els Txec.
La partida.
Dissabte 1 de febrer per la nit al Poliesportiu Municipal de l'Ametlla de Mar. El grup Esca de Rasquera desgranarà les novetats del seu últim disc i els èxits més destacats de la seva carrera musical. Txec en concert a l'Ametlla de Mar. Dissabte dia 1 de febrer. Entrades al preu de 15 euros. Completaran la nit el grup de versions Pachuco i la disco mòbil amb els DJs Mireia de Gràcia i Ferran La Puerta.
Seguits.
Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Les Andres del que va ser un gran país.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre. Des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Encetem avui la jornada parlant de les temperatures. Han tirat cap avall i força, entre 5 i 7 graus més baixes que no pas ahir a la mateixa hora. Valors àmpliament negatius en punts de muntanya, però també es nota aquest ascens del termòmetre a l'interior i fins i tot a la façana litoral i prelitoral. Temperatures baixes i amb vent. Vent de mestral que bufa amb força cap a les comarques tarragonines, cops que ja han passat d'aquests 100 km per hora. Per tant, aquesta combinació encara incrementa la sensació de fred. Algun banc de boira matinal, a primeres hores cap a l'interior, Catalunya central, i núvols i nevada que continua afectant la vessant nord del Pirineu, Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, amb una cota neu força baixa i que encara aquesta nevada s'intensificaria a la tarda, vist en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Tot plegat, amb una tarda més inestable i insegura, amb un front que anirà creuant d'oest a est, deixant nuvolositat i també algunes precipitacions més significatives cap al Prepirineu de Lleida, però arribant també fins a la Catalunya central, tot plegat, acompanyat d'una cota neu força baixa, 700-800 metres. Per tant, amb aquesta possibilitat de nevades en cotes poc habituals. Al migdia, també, les temperatures avui quedaran més curtes.
I amb la mirada posada en el cel i en l'última hora, pel que fa a la previsió meteorològica, un dia més arribem a l'hora del comiat d'aquesta repassada a l'actualitat que en 30 minuts diàriament us oferim des dels serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE. Dimarts 28 de gener, el control i l'edició dels continguts un dia més han anat a càrrec de qui us ha parlat, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, res més, tan sols agrair-vos la vostra confiança per escollir una municipal. Per informar-vos, tornarem demà a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mutter, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mutter.